Les Ones, l'espai literari de Ser Maestrat, amb Amàlia Roig, Joan Bel i Josep Maria Pla, produït per Albert Gavaldà.
Bon dia, oients. Bon dia, Josep Maria.
Bon dia, bona hora.
Bon dia, Joan.
Bon dia.
Què tal? Bé, comencem. Què t'ha cridat l'atenció aquesta setmana? Començo jo, si vos pareix.
Sí,
pues a mi el que me crida molt l'atenció és la generació Z, la manera en què parlen, la gent molt jove, i la quantitat d'anglicismes que fan servir, expressions que moltes vegades me quedo amb els ulls oberts que no sé què volen dir. Per exemple, per posar exemple, l'outfit. Tothom, ai, quin outfit que portes, més xulo, o quin outfit em posaré pel sopar. Simplement vol dir el modelet, quina roba te posaràs.
Sí.
Per exemple, bro, que ja sabeu que brother en anglès és germà, pues, també s'utilitza molt com a salutació. Hola, bro, que en comptes de Joan, hola, bro, què tal, com estàs, no? La paraula hater, que és una paraula que vol dir és odi, s'utilitza molt este a Twitter. Per exemple, Paula és una hater del carnaval, per dir-ho en comptes de dir pues, no li agrada el carnaval. No? La paraula loser, que vol dir perdedor. Per exemple, diu, és un loser, l'han deixat totes les nòvies. No? La paraula mainstream, que és popular, no? I diu, aquest grup de música és molt mainstream, que no sé si ho pronuncien, mainstream o... Sí, ho dic bé, ho pronuncio bé.
Sí.
Després, random, la paraula random, que vol dir algo aleatori, fora de context. Per exemple, diu... va sortir o va anar a la discoteca amb una penya random, és a dir, que no aleatòria, que no eren els seus amics. La paraula boomer, que està molt apliquen a nosaltres, a nosaltres som uns boomers, és a dir, els que som ja més grans. O la paraula chill, per exemple, ara la gent diu, és que és un lloc molt chill, en comptes de dir, és molt tranquil, etc. Me crida molt l'atenció tot això. Vinga, a vosaltres què?
Jo... em portava una preparada, però ja que tot això el canviaré. Ara venint aquí a la ràdio, passava pel carrer i sentia dos coneguts que diuen hola, Tonio, hola, Nando. I ja que la teva vam parlar dels cognoms, parlem dels hipocorístics, que és la reducció dels noms, que en valencià i en castellà fan de maneres diferents. Si us fixeu en d'Antoni o d'Antonio, a Tonio o a Nando, hi ha una reducció per davant. Cosa que en castellà és al revés. Un exemple molt clar que vinerós. De Sebastià puc dir Sebas o puc dir Tian, que és el que tenim aquí. I en valencià, aquesta forma de reducció s'ha mantingut. Ara bé, com en algunes reduccions el nom quedava molt simplificat, molt curtet, i afegíem una O, sobretot en els noms masculins, per indicar que era mascle. I si tenim, per exemple, el cas de Joaquim, dona Quim, Chim, i Chim ha de ser Chimo.
Chimo.
I a vegades també Chimet. El cas de Manel, dona Nel, però ha de ser Nelo. El cas de...
Que no en queden ja de Nelos,
Sí, hi ha molt poquets ja. Hi ha alguns noms que... és a dir, aquest tipus de fetxitots, el tipus de Ferran, que dona Ran, ha de ser Rano. O el tipus de Miquel ha de ser a vegades Calo. En fi, aquestes reduccions, que cada volta, com diries molt bé, Amàlia, són més...
Més infreqüents.
Sí, i a més, predomina també el Javi o el Xavi, fins i tot, aquest tipus de reduccions, que un poc copia el castellà.
Salva. Abans eren Vador, Vadoret, ara els Salvadors són Salva.
Bueno, pues jo canvio una miqueta de registre. Jo esta setmana el que volia comentar és una cosa que sempre em crida l'atenció, és la diferència entre vore i mirar, que de vegades, o la diferència entre sentir i escoltar. Clar, vore i mirar, en realitat vore una cosa, de vegades l'estàs veient, però quasi bé no te n'adones. i mirar sempre suposa una actitud positiva, una voluntat de veure alguna cosa. Una intenció de veure alguna cosa. Encara que de vegades tens intenció de veure alguna cosa i no, ho veus tampoc. No? Vull dir, una cosa és no veure, pots mirar i no veure.
Pots veure i no sense mirar. No?
I no mirar, exactament. I en el cas de sentir, escoltar, doncs passa una miqueta el mateix. Escoltar vol dir la voluntat de sentir alguna cosa. Pots estar sentint algo i no enterar-te pràcticament, però per escoltar hi has de posar ganes en allò, vull dir que has de tenir intenció de sentir, de fixar-te en allò que estàs escoltant. I aquestes diferències jo crec que és interessant de destacar-les i, bueno, i no cal entrar en el ser i estar. Aquí ja no hi vull entrar perquè és massa complex, però bueno, això era el que volia comentar.
Lo de sentir i escoltar, jo veig que cada vegada la paraula sentir es fa servir menys i la gent diu escoltar, i tot ho escolten a coses que senten. No? He escoltat un soroll, diuen. Com que has escoltat un soroll? Que tu tenies intenció d'escoltar, no? Hauràs sentit un soroll.
Exacte.
No? I bueno, passa molt en castellà, això, i jo crec que des del castellà s'ha traspassat el valencià.
Sentir que antigament era oir. I en un moment determinat l'oïe va quedar només per oïe missa. Vull dir, per l'única cosa que va quedar.
Sí,
es va perdre.
Però que tampoc ho diu ja la gent.
No, ja no ho diu.
Tampoc. Bé, doncs tanquem la secció que t'ha cridat l'atenció aquesta setmana i anem al tema. El tema, hem triat parlar d'una escriptora, excepcional, jo diria, la millor, per mi, dels últims 10 anys, potser els llibres que més m'han agradat. Eva Baltasar. Eva Baltasar és una escriptora de Barcelona, té uns 40 i pico d'anys, molt jove, per tenir una obra tan completa i tan bona, que es va dedicar durant anys a la poesia. Ella comenta que el seu primer llibre de poemes el va escriure quan es va enamorar i diu que li volia regalar aquests poemes dedicats en gran part a la persona de la que es va enamorar en forma de llibre. I així va néixer Laia, el seu primer llibre. Total, que com que se'n va anar a viure a Girona, i perquè la dona de la que es va enamorar vivia a Girona, va presentar-se al Premi de Poesia Miquel de Palol, que és de Girona, i va guanyar el premi en aquest llibre. Però bueno, després d'aquest llibre ha publicat 10 llibres més de poemes. Però el que l'ha fet coneguda entre el públic és la trilogia, una trilogia magnífica, que són el primer llibre Permagel, el segon Boulder i el tercer Mamut. I si voleu comentar, Batros, ara comencem les impressions sobre aquests llibres.
No, jo volia comentar que aquest any passat s'ha fet molt coneguda i famosa perquè Boulder, el segon llibre de la trilogia que acabes de comentar, ha estat nominat com a llibre finalista del Premi Booker. El Premi Booker Internacional és un premi de moltíssim prestigi. És un premi de moltíssim prestigi que té dos variants. Un, llibres publicats en anglès, i una segona variant, que és el Booker Internacional, que són llibres publicats en una altra llengua però que han estat traduïts a l'anglès i s'han publicat a Anglaterra i a Irlanda. Val? Doncs l'any 2023 aquest premi va nominar entre els 10 finalistes el llibre Boulder d'Eva Baltasar. Primer entre els 10 finalistes que escolleixen inicialment i després entre els 6 últims finalistes, els que queden com a últims seleccionats. No? No va acabar guanyant el premi, però sí que és cert que ha estat la primera novel·la en català que ha optat a ser finalista al Booker Internacional.
Un
premi de molt prestigi que, a més, prestigia els autors i els traductors, perquè el guanyador del premi, que són 50.000 lliures, són a repartir entre l'autor i entre el traductor. Els finalistes també reben un premi econòmic,
però vaja,
el premi sobretot és la projecció internacional que et dona, vull dir, perquè quan arribes i guanyes o no guanyes, però arribes a ser finalista, vol dir que la traducció del teu llibre a moltes llengües està garantida.
En el cas de Boulder, la traductora va ser una autora brasileña. En portuguès. Mm-hmm. Va traduir el català a l'anglès.
Té mèrit la cosa.
La majoria de les traduccions avui dia es fan per aquesta via. Vull dir que es fan... Ja solen parla, passar pel castellà...
Parla des de, de premis. A casa nostra diríem, un dels premis que per mi també és molt important, i jo segueixo molt, és el Premi Llibreter.
Sí.
No té l'abast econòmic, és bé, però, sí que va molt bé pel boca orella.
Sí.
I tant per Mangel com Boulder van ser els dos triats d'anys, penso que són, ara no me'n recordo.
Els, sí, els llibres els van escriure, 18, els va publicar 20. Entre el 18 i el 22.
18, 20 i 22.
El 18 i 20 van ser triats els dos com a Premi Llibreter.
Bueno, de fet, el Sant Jordi de l'any 18, per Magel va ser el llibre més novedós i el que va trencar una mica.
Sí, va trencar la mística aquesta, sí. Bueno, és un llibre molt poètic, ja ho hem dit, que té una formació de poetessa. I a part que és molt poètic, és un llibre molt valent, molt valent. Jo, una de les qualitats que més destaco d'aquesta escriptora és això, el fet d'exposar-se públicament bueno, i tractar temes que a vegades són una mica difícils, com el tema del lesbianisme, per exemple, que de fet s'ha convertit també en un símbol d'aquest món, no? Com era la poetessa Elizabeth Bishop, però ella en el nostre territori. Bueno, parleu vosaltres.
Sí, mira,
que...
jo recordo exactament quan vaig conèixer l'autora, perquè a vegades...
Ah, la vas conèixer?
No, personalment no. Ah. No, quan vaig sentir parlar d'ella.
Ah. És diferent.
Sí, va ser un dia que pujava a l'institut, a veure els companys, i em vaig posar a la ràdio, que tornia a la ràdio, i parlava el... este autor Mario Serra, perdona,
Mario Serra,
que presentava llibres, tenia allà una secció a la ràdio, i va parlar d'ella i la vaig dir per primera vegada. I me'n recordo, ho he buscat, per això ho tinc, de les quatre coses que ell va dir, diu, per què val la pena llegir Eva Baltasar? Fins llavors només l'havia publicat per Magel.
Sí.
Va dir quatre que dic, un poc van este, en el que tu dius, esta Màlia. Diu, per l'estil directe, diu, sense ornaments, que afronta el malestar, la inquietud, una certa misantropia dels protagonistes fins i tot, en l'últim cas de Mahmud, perquè prescindeix de prejudicis i eufemismes a l'hora d'escriure l'amor lèsbic, les pulsions com el suïcidi, que apareix amb els protagonistes.
Exacte, la protagonista per Magel.
De la maternitat, que no,
és, la maternitat.
No són tot flors i violes.
No, i la maternitat amb una altra dona, bueno, per in vitro, etcètera. No?
La tercera va dir, diu, tenint en compte que només havia tret per Magel, perquè són novel·les que inviten a subratllar contínuament frases, bé pel que diuen, bé per com estan dites.
Com estan, exacte.
Hi ha moltes metàfores.
Sí, molt encertat el comentari del Màrius Serra.
I l'última dia, per la prosa, diguem, prosa que no és prosa poètica, això ho he sentit ja més de vegades, no és prosa poètica, però té una força molt, és poc adjectivada.
És austera, austera seria la paraula.
I trobo també unes declaracions d'elles en què diu, diu, un cop tinc la trama, que diu, em costa poc trobar trames. Diu, el més esforç és en la construcció del llenguatge.
Clar.
Això, per exemple, Boulder el va repassar 3 o 4 vegades, no sé que va una vegada.
Sí.
Són 3 versions que en principi havia sortit com a tercer i va sortir el segon.
El segon, sí. Bueno, també els títols també són curiosos, eh? Per Magel, Boulder i Mahmud, són 3 títols molt potents.
Perquè
ja sabeu que per Magel, sabeu que és aquella part de la Terra que no es desglaça mai, no?
Sí.
I és la membrana que reverteix a la protagonista del llibre. Sí. És una metàfora, una gran metàfora.
I Boulder, que jo estic convençut...
és una paret d'escalada...
Estic convençut que molta gent Boulder no havia sentit en la vida. Boulder és un terme molt de la gent que fa escalada.
És
escalada amb roca. És un boulder, és un boulder, és una manera, i aquí s'agafa com a símil d'una roca allà aïllada, com perduda, diguéssim, no?
No, més que perduda, és que és molt...
Solitària.
Sí, aïllada i molt difícil d'escalar, i molt difícil. Que, de fet, el llibre és molt difícil.
És justament això que diria, roques solitàries del sud de la Patagònia.
Exacte.
Clar. Però després arriba a Islàndia, amb un vaixell. Bueno, planteja el tema de la maternitat, hi ha molts temes, però aquest bàsicament.
Bueno, i Mahmud, que és la tercera.
Que és un animal extingit fa 4.000 anys. I per què Mahmud? Perquè Mahmud parla d'una dona antiga, una dona arcaica que està atrapada en la vida moderna.
Sí, té una manera d'escriure estupendíssima, té una manera d'escriure estupendíssima, com molt bé ha comentat Josep Maria, totes aquestes característiques. Jo crec que podem llegir algun trosset d'algun dels seus llibres.
Ho podem fer un altre dia. Eh?
Vale,
si
vale,
voleu, un bueno. altre dia llegim un petit fragment. Vinga, fins aquí les zones d'avui. Moltes gràcies, Josep Maria, moltes gràcies, Joan.
Vinga, bon dia,
gràcies.